Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Benvinguts, amics i amigues, al Missatge en una ampolla. Tornem a ser una setmana més amb tots vosaltres per escoltar la recopilació dels comentaris, de les cançons que hem pogut anar sentint al llarg de tota la setmana, de dilluns a dijous a 2:15 de 7 de la tarda, just abans de les vespres. Per Ràdio Estel, per Ràdio Principat i també, si voleu, ens podeu escoltar a la pàgina web de Ràdio Estel. Doncs podeu trobar el nostre programa. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, bona nit, i bona nit també a tots els amics i amigues, doncs els que ens escolteu des de ja fa temps, els que potser ens esteu descobrint aquests dies. Si és així, et seria il·lusió que ens ho féssiu saber, perquè dels que ja fa més temps que ens escolteu, doncs de tant en tant ens heu escrit algun correu, alguna carta, alguna trucada. Altres, si us acabeu d'incorporar, doncs ens agradaria que ens diguéssiu: ei, que estem aquí i que estem escoltant el programa. Teniu un correu electrònic: info@missatge.org, info@missatge.org. Per tant, ens agradaria que ens ho diguéssiu, que esteu aquí amb nosaltres. I en aquesta hora tranquil·la de la nit, doncs és un bon moment per escoltar reflexions, per escoltar música, missatge. És un moment tranquil, doncs, per pensar en una sèrie de coses que plegats podem compartir.
Què us sembla si comencem una mica així com per posar-nos a to escoltant música del Festival d'Eurovisió d'aquest any? Escoltarem concretament el tema amb el que participava el país d'Hongria. Són uns nois que es diuen Compact Disco i el tema que escoltarem és The Sound of Our Hearts, el so dels nostres cors.
This is a fever.
Fa uns dies us comentàvem que us aniríem portant una sèrie de reflexions fent camí cap a la independència de Catalunya. Doncs aquí en ve una altra. I just també aquell dia us comentàvem que els bisbes estaven molt callats, que no deien res. Bé, doncs els bisbes ja han parlat. Els espanyols, des del nostre punt de vista, s'equivoquen. Estem d'acord amb el que han dit els bisbes catalans, també amb el manifest que ha fet Església Plural, que també el podeu trobar a la seva pàgina web, i també amb la nota de premsa que han emès a la sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana, que s'anomena Cristians per la Independència, i que avui us la portem aquí en el programa. Si més no, una síntesi, oi, David?
Exacte. Si voleu llegir la nota sencera, doncs us deixarem l'enllaç tant al Facebook com a la web del programa. Ells la nota de premsa la titulen així: la doctrina social de l'Església avala el dret de la nació catalana a ser i a organitzar-se políticament. La nota comença dient que la crítica moral a la independència no entra en l'agenda dels bisbes de Catalunya. I després d'introduir quina és en l'actualitat la situació a Catalunya després de la manifestació de l'11 de setembre i de les properes eleccions al Parlament, Cristians per la Independència manifesten el seu goig pel camí iniciat de manera democràtica i pacífica i desitgen que culmini en bé per tota la societat catalana, a la qual l'Església vol continuar servint, segons afirmen els bisbes catalans en la seva darrera nota davant aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Cristians per la Independència comenten el document dels bisbes catalans i diuen que en aquest document recorden la necessitat de respectar en tot moment els principis ètics fonamentals que han estat expressats pel pensament social de l'Església, entre els quals el valor de la democràcia, el diàleg i la voluntat d'acord com a formes de resolució de conflictes i la defensa dels drets de les persones i dels pobles. Igualment es fa esment del número 5 del document episcopal al servei del nostre poble, aquest és el nom del document, on s'afirma: defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. Més endavant continuen dient que els bisbes espanyols han aprofitat una declaració que suposadament volia tractar de la crisi i de la solidaritat per manifestar un posicionament clar i directe sobre el procés sociopolític actual de Catalunya. Citant documents anteriors, els bisbes espanyols recorden la necessària responsabilitat respecte del bé comú de tota Espanya i manifesten la seva inquietud pel que anomenen propostes polítiques encaminades a la desintegració unilateral de la unitat, entre parèntesi, d'Espanya. En l'annex esmentat, d'una banda, s'inclou la gens afortunada informació de la Instrucció Pastoral de l'any 2002, tot indicant que negar unilateralment la sobirania d'Espanya, sense valorar-ne les conseqüències, no seria prudent ni moralment acceptable. De l'altra, remarcant l'antiga unitat espiritual i cultural de tots els pobles d'Espanya. En el text es demanaven quines raons actuals hi ha que justifiquin la ruptura d'aquests vincles. Cristians per la Independència, en la seva nota, continuen dient que les raons són ben paleses. D'una banda, una part important de la població catalana té consciència de pertànyer a una realitat nacional distinta de l'espanyola i voluntat de viure-la i exercir-la. De l'altra, l'estat espanyol ha menystingut sistemàticament aquesta realitat, amb més o menys agressivitat, segons les èpoques. Catalunya viu una forma de colonialisme amb limitació de la independència i de les llibertats polítiques i amb servitud econòmica. Finalment, acaben dient que els catalans vivim un dels moments més decisius de la història de la nostra nació. Com a cristians, tenim la responsabilitat de donar suport a aquelles opcions polítiques que es basen en el respecte de la dignitat inalienable de la persona i dels pobles. Fem-ho amb la consciència que la pau es fonamenta no tan sols en el respecte dels drets de l'home, sinó també en el respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència. I això ha estat citat del compendi de doctrina social de l'Església, el número 157.
Eren amos de la terra, es barallaven entre ells i sovint es feien guerra. El pagès sotmès seguia malvivint del seu treball, i com més brega hi havia, més hi perdia el vassall. Per això l'abat Oliba, quan va ser bisbe de Vic, prengué la iniciativa de resoldre l'embolic. I volent-se del prestigi i del seu vacul sagrat, va posar més d'un litigi contra els homes de combat.
Del diàleg entre mans on hi hagi gent de pacte. Del diàleg entre mans i serem els catalans. Del diàleg entre mans on hi hagi gent de pacte. Del diàleg entre mans i serem els catalans.
Amb la comtessa Ermessenda, de qui era conseller, va marcar una nova senda i aquest país van refer. Van acabar amb la baralla, la violència feudal, i per fer la pagesalla va poder viure com cal. Si algú entrava a la Sagrera, a l'església o al redol, amb l'espasa en bandolera o bé un arma qualsevol, cometia un greu delicte contra Déu, nostre Senyor, i es resolia el conflicte dictant l'excomunió.
Del diàleg entre mans on hi hagi gent de pacte. Del diàleg entre mans i serem els catalans.
Per poder girar la truita, un pas més va fer l'abat. Sols permetia la lluita en un temps assenyalat. Aquesta idea tan seva va traspassar el Pirineu, i els pactes de pau i treva es varen estendre arreu. D'aquí arrenquen els usatges i el primer consell de cent, dos magnífics arbitratges que afavorien la gent.
I fins les Corts Catalanes, el dret civil català i el dansar de les sardanes són fruit d'aquest tarannà.
Del diàleg sempre mans on hi hagi gent de pacte.
I per il·lustrar aquests comentaris, què millor que escoltar la història de Catalunya en cançons? Concretament, la història de Catalunya en cançons 2.0 és el títol de l'àlbum, i hem escoltat el grup La Carrau amb aquest tema anomenat Dialogants.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Un desig molt freqüent en els nostres temps és el de tenir molts diners per poder-los gastar. No sabem ben bé en què, però quan tenim molts diners a les mans, amb què faríem aquesta despesa? Amb què gastaríem els nostres diners?
Per això avui et volem preguntar, jugues a la loteria o al cupó de l'11 o a l'Euromillón o a l'Eurojackpot, a la 649 o qualsevol altre joc d'atzar? N'hem posat només alguns com a exemples. I si és així, per què hi jugues? Perquè col·labores en una tasca social o perquè pots obtenir un premi substanciós? Potser sí que el fet de poder col·laborar en una tasca social t'incentivi a triar un joc i no un altre. Però si som sincers, la majoria, hauríem de dir que juguem pel premi. I què en volem fer de tants diners? Potser per deixar de treballar en una feina que t'afeixuga. O poder muntar una empresa per fer una feina que a tu t'agrada. O muntar una associació o fundació benèfica per ajudar a les persones més necessitades d'aquí o d'altres països. O potser els teus desitjos van per un altre camí i vols els diners per viure més luxosament, sobresortir més a nivell social, traslladar-te a una vivenda de la part alta de la ciutat, en definitiva, per fardar més, com es diu. Les motivacions, cadascú se la sap. Però si som cristians, hauríem d'estar dintre del primer supòsit, el que en podríem dir més social, i encara seria molt millorable en generositat. És per això que Jesús ens diu que és difícil que un ric entri al regne del cel, però no impossible. Val la pena esforçar-s'hi, però, perquè entrar al regne de Déu és el premi més gran que podem rebre. És per l'eternitat.
Al mar, si en cada ona no t'he trobat. No puc somiar més horitzons si en la nit fosca no t'he cercat. No puc sentir més que el ressò de fugir ses records d'amor. No puc lluitar sol contra el vent si no tinc forces ni d'alè per vèncer. I t'he perdut en les foscors i t'he perdut en mil silencis que han ofegat sense el meu cor. Les il·lusions de creure que jo he perdut l'amor del mar. M'han vençut totes les tempestes. La platja s'ha tornat desig. S'ha tornat desig de veure. Si ara no et sento en cada batec. No puc aferrar-me al timó si les onades porten la por. Navego sol vers el no-res i no sé el rumb que he de seguir. Em perdo. Segueixo el pas dels teus estels, dubtant per hores si són teus. Espero. T'he perdut en les foscors i t'he perdut en mil silencis que han ofegat sense el meu cor. Les il·lusions de creure que jo he perdut l'amor del mar. M'han vençut totes les tempestes. La platja s'ha tornat desig. S'ha tornat desig de veure.
I els que escoltàvem segur que els heu reconegut, eren els amics de Xirat amb el tema titulat Desig, del seu treball Moments.
Ens agrada recordar en el nostre programa els fets que anem commemorant. Per aquest motiu, avui us volem recordar que és el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa. Clar que també, potser, us pregunteu, igual que nosaltres, serveix alguna cosa, això? De totes maneres, sempre és bo recordar-ho, perquè la conscienciació mai farà nosa.
Ja sabem que quan hem de celebrar el Dia Internacional d'alguna cosa és perquè ens cal un reconeixement especial per aquest problema, perquè sovint, amb la pressió del dia a dia, se'ns oblida. Amb tot, és sorprenent que se'ns pugui oblidar que hi ha gent pobra, per exemple. És que es diu tan ràpid, pobra. I no pobra de tenir ben poc, sinó pobra de no tenir res de res. La qüestió és que, lluny de tractar-se amb un problema en vies de solució, la pobresa continua creixent al nostre país. Els titulars ens alerten sovint del creixent nombre de persones que es troben en el llindar de la pobresa. Entitats com Creu Roja estan augmentant els fons per ajudar persones del nostre país, recursos que abans es dedicaven a ajudar persones d'altres llocs del món. Ara ens fan falta a la nostra terra. La terra de l'abundància i el consum, la del benestar, la de la dieta mediterrània, que molts nens no poden tastar perquè només mengen un cop al dia i a l'escola. El 17 d'octubre va ser declarat el 1993 per les Nacions Unides com el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. 19 anys i no sembla que haguem fet massa progressos, oi? La pobresa humil, la que no escanya, la que no és misèria, ajuda a fer créixer l'esperit, a valorar allò que no és material, ajuda a acostar-se a Jesús, Déu. Però qui no té casa, ni menjar, ni roba, perd la dignitat. I això no ens ho podem permetre com a nació civilitzada. Hem de comptar que els polítics facin la seva feina per tal d'aconseguir un millor repartiment de la riquesa, però també hem de posar-hi de la nostra part, compartint, estant alerta i no deixant-nos endur pel consum egoista i desmesurat.
Missatge en una ampolla.
Pobres, 3,000,000 de pobres, ciudades llenas de pobres, por todas partes pobres, como caídos al suelo, en todo momento, por todas partes, y ellas mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres. Pobres.
de cuerpo presente por todas partes, pobres, llenando todo el espacio, pobres y desheredados por todas partes, y ellas, mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, 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 las más pobres entre los pobres, 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 las más pobres entre los pobres.
Escoltat la veu sensible i serena del Pedro Guerra des del seu treball Hijas de Eva, aquesta cançó Pobres, on ell pensa en les dones de països subdesenvolupats que si, a més de ser pobres, són també dones, pateixen encara més discriminació.
Comentari molt habitual quan arriben els aniversaris o les festes en què són habituals els regals és que els nostres fills tenen de tot, i és que com a pares algunes persones pensen, doncs, que bé, potser si el meu fill té moltes coses m'estimarà més. Potser el raonament no és tan directe, però sí que de vegades hi ha aquesta sensació. Veiem habitacions d'infants plenes a vessar de joguines que sovint ni fan servir. Veiem com a l'hora d'anar a berenar o d'esmorzar els prestatges de les cuines estan plens també, doncs, de tot tipus de pastissets, de colacaus i nesquics i de llets de tota mena, de sucs. Poden escollir tot el que volen. I aquesta manera d'educar els nostres fills en l'abundància, hi ha persones a les que ens preocupa, no és així?
Sí, perquè veiem que les persones que avui tenen més de 70 anys pertanyen a una generació que van viure una època difícil on les coses més necessàries eren escasses o de vegades faltaven. Degut a això, valoren molt tot allò que tenen i saben el que els ha costat aconseguir-ho. D'altra banda, les generacions més joves sembla que pugen o han pujat tenint-ho tot i més. No els ha faltat mai de res. Més aviat els ha sobrat de tot, fins al punt de llençar el menjar. De vegades sembla que no valoren res, ni tan sols el fet de viure, i arrisquen la vida innecessàriament. No és bo passar penúries, però tampoc anar de sobrats. L'Evangeli de Jesús és una bona alternativa per a les noves generacions que tenen de tot i amb més motiu poden compartir més i millor. Així doncs, l'important serà educar les seves actituds d'acord amb el missatge de Jesucrist. Només així es podrà arribar a valorar allò que es té i posseir d'una forma solidària i més justa. Si en l'abundància no hi ha Jesús, hi ha de tot però menys Jesús, correm el perill de caure en el posseir egoista i orgullós. En canvi, si enmig de l'abundància també Jesús hi és present, tenim més probabilitat de crear vincles de fraternitat i ambients més cristians. Pensem-hi.
això que escoltàvem era el tema Fills de l'Abundància del grup manresà Gossos, des del seu disc titulat Cares.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Us agrada el so de les campanes a vosaltres? O sou d'aquells que diuen que us molesten? No sé, hi ha de tot. A nosaltres ens agraden molt. Però avui us hem volgut portar un testimoni diferent del nostre. És una persona de la que no sabem el seu nom, però que ha escrit això en el Bierzo Digital.
De fet, l'article és en castellà i nosaltres n'hem eliminat alguna part, doncs, per poder-lo encabir en el programa. La persona diu: acabo de sentir campanes, les campanes de Sant Pedro que han tornat a sonar. Acaben de tocar 2:15, però a mi no em molesten per res i mira que hi visc ben a la vora. Són com un so de fons que m'indica en quin moment del dia estic, quin esdeveniment hi ha a la parròquia o al barri. Vaja, que m'agrada el toc de les campanes i punt. El toc de les campanes és una crida en un llenguatge universal. Es podria dir que tots l'entenem, fins al punt que uns dies abans que comencéssim a sentir de nou les campanes de Sant Pedro, algú em va preguntar si sabia quan començaven de nou les misses dominicals. En contestar-li que ja havien començat aquell mateix cap de setmana, es va estranyar de no haver sentit les campanes. Així és, tots esperem ser cridats, però de vegades ens quedem amb el so sense més, ens neguem a escoltar, a entendre-ho. Molts els rebutgem perquè ve d'una cosa tan poc sofisticada com és una campana. D'altres perquè sonen tot just quan més molesten. Potser et penses que et criden per esgarrar-te la vida o per llevar-te alguna cosa. És possible que prefereixis un altre tipus de sons, els reiteratius i insistents, que ni et deixen ni et conviden a pensar. I per descomptat, t'impedeixen comunicar-te amb els altres. És més, a l'altre ni el veus, ni el sents, ni tampoc no et cal, oi? Per què? La crida de les campanes indica que hi ha algú que em necessita, no perquè jo sigui imprescindible, sinó perquè no vol prescindir de mi. Significa que espera la meva resposta, i la teva, la de l'altre i la del de més enllà també. El toc de les campanes és un dels mitjans de comunicació més antics. Per descomptat, estaven les crides a la pregària, a l'Àngelus, a la missa diària, a difunts, però també era el rellotge de mà dels nostres avis, així sabien l'hora que era. Anunciaven perill si es declarava un incendi, si s'havia d'agrupar el bestiar, si arribava algú important, si eren envaïts per enemics, si hi havia un aplec o una festa. I, és clar, el toc era per tothom. Ningú no en quedava exclòs, ningú en quedava fora. Tothom hi anava. Ara no. Ara les campanes destorben, no són necessàries. I els que ens segueixen agradant és potser perquè som rarets. Per descomptat, és molt millor que no se senti res. Uns aparells que portes amagats a la butxaca amb un cable directament a la teva orella, que pots treure'ls al so que t'avisa que tens un missatge o una trucada, i queda només amb una vibració que només sents tu. Així vas pel carrer o per la vida, connectat amb el món mundial, però sense veure ni escoltar a qui tens al voltant. Abstret amb aquests sons que surten d'aquest aparell, el telèfon mòbil, i mort de l'ensurt si no tens cobertura o se t'ha quedat sense bateria. Parlar amb el que tens a la vora? Escoltar-los? Veure'ls? Uf, no, ja hi parlaràs quan arribis a casa. No us ha passat alguna vegada d'estar parlant amb algú i de sobte deixar-te amb la paraula a la boca per atendre una trucada del seu totpoderós mòbil? A mi sí. I que enmig d'aquesta trucada que toquessin les campanes i el personatge tot enfadat perquè no podia escoltar el que li deien pel telèfon, doncs a mi també m'ha passat. Per descomptat, és un crim mediambiental. I jo pensava, i tu, un desconsiderat, maleducat, i m'alegro que hagin tocat les campanes. Però, és clar, toquen les campanes, com podran competir si qui truca és el nostre amo i senyor telèfon mòbil? I que consti que jo també em faig servir. Però segueixo preferint veure els ulls i la cara de la persona amb la que m'estic comunicant. I si toquen les campanes, potser és que voldran intervenir en la conversa.
Caricia en el viento,
aire puro para respirar,
aire puro para respirar,
agua limpia que apague mi sed,
que apague mi sed de amar,
tú el sol que enciende la mañana y me hace despertar
otra vez,
de mar otra vez, aire puro para respirar,
aire puro para respirar,
agua limpia que apague mi sed.
Una cançó que podríem dir que és d'ecologia cristiana, perquè considera la natura com a creació i el respecte cap a aquesta natura. Aire puro és el tema que hem escoltat del grup Flamiz des del seu treball A Donde Vas.
Descobrim el missatge.
Ja Jesús coneix els nostres cors, coneix les nostres debilitats. Ell mateix, en un moment donat, fa passar els seus deixebles davant d'ell, sabent que es trobaran amb una forta tempesta. Sap també que Pere tindrà dubtes, que Pere s'allunyarà de la seva fe. Però, en canvi, després, quan Jesús torna a ser al seu costat, tot canvia.
Efectivament, i això ho podem descobrir en un passatge evangèlic de l'Evangeli de Mateu. Concretament, ho trobareu en el capítol 14, en els versets del 22 al 33, que és aquest passatge conegut, que és Jesús camina sobre l'aigua. I anem a recordar-lo. Diu així: tot seguit, Jesús va fer pujar els deixebles a la barca i els manà que passessin al davant d'ell cap a l'altra riba, mentre ell acomiadava la gent. Després d'acomiadar-los, va pujar tot sol a la muntanya a pregar. Al vespre, encara era allà tot sol. La barca ja s'havia allunyat un bon tros de terra i les ones la sacsejaven perquè el vent era molt fort i contrari. A la matinada, Jesús va anar cap a ells caminant sobre l'aigua. Quan els deixebles el veieren caminant sobre l'aigua, es van esglaiar i es digueren: és un fantasma! I es posaren a cridar de por. Però de seguida Jesús els digué: coratge, sóc jo, no tingueu por. Pere li contestà: Senyor, si ets tu, mana'm que vingui caminant sobre l'aigua. Jesús li digué: vine. Pere baixà de la barca i es posà a caminar sobre l'aigua i anà cap a Jesús. Però en veure que el vent era fort, es va acobardir. Llavors començà a enfonsar-se i cridar: Senyor, salva'm! A l'instant, Jesús estengué la mà i va agafar-lo, tot dient-li: home de poca fe, per què has dubtat? Llavors pujaren a la barca i el vent va parar. Els qui eren a la barca es prosternaren davant d'ell i exclamaren: realment, ets fill de Déu.
música molt apropiada per la reflexió, música cristiana, aquest cop sense paraules. És música de l'editorial San Pablo, concretament del compositor Andrés Tejero, un CD que titula Galilea, i el tema que obria aquest CD, que és Dejad que se acerquen. I és així com arribem al final del programa recopilació d'aquesta setmana.
Programa que, com sempre, hem preparat amb molt d'amor per a tots vosaltres, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler. Us emplacem, doncs, al programa de diari i a la recopilació de la propera setmana.
Esperem trobar-vos-hi. Bona nit.
Bona nit.
Missatge en una ampolla.